Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
El 19 d'abril del 2006, la secretària d'una empresa de Barcelona que es dedica al lloguer de places d'aparcament recull el correu de la bústia de la companyia. És una cosa que fa cada dia, de rutina. Avui hi ha un sobre diferent. I diu: Felicidad y B urgente. Està escrit a mà i no porta remitent. La Felicitat Iborra és la cap de l'empresa. La secretària té autorització per llegir el correu i obre el sobre. Hi ha un full en blanc amb un text escrit on s'exigeixen 60.000 euros. Dos mesos més tard, el 20 de juny, un arquitecte interiorista amb despatx a Barcelona rep un SMS al mòbil. El missatge diu: Señor Alberto, conteste sí o no. ¿Tiene a punto la caja? A ell, l'extorsionador o extorsionadors li demanen 20.000 euros.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Avui ens endinsarem en el món de les extorsions i potser no serà com ens pensem. No trobarem professionals del crim ni víctimes amb molts calés. Sabrem tot el que hi ha al darrere d'un delicte d'aquest tipus i veurem que aquesta també és una història d'inesperades punyalades per l'esquena. I d'una diada de Sant Jordi i d'una revetlla de Sant Joan que més val no viure-les mai a la vida. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
2006, 19 d'abril, dimecres. La Felicitat té 51 anys i dirigeix dues empreses. Una es dedica a la gestió de patrimoni i l'altra al lloguer de places de pàrquing. Totes dues tenen seu a Barcelona i són empreses familiars que han passat de generació en generació. Ara i per primer cop les porten dones, amb la Felicitat al capdavant. La Felicitat avui es lleva amb pressa per arribar a l'hospital on hi té ingressat el marit. El dia a dia a casa s'ha complicat els últims temps perquè l'home està rebent tractament amb quimioteràpia. La Felicitat no pot dedicar tantes hores com abans a les empreses, però els treballadors són de confiança. La secretària està autoritzada a obrir el correu i al pàrquing hi té contractats tres vigilants. Explica'ns qui són, Lídia Oriol, sisplau.
Un d'ells és com de casa, es diu Fernando, i la Felicitat el va llogar per cuidar els seus pares, que ara ja són morts. La mare va morir primer, ara fa dos anys, el 2004, i aleshores ja feia anys que el Fernando en tenia cura. Així que la relació amb l'home ve de lluny i s'ha anat fent cada cop més estreta. Fa poc, la Felicitat ha contractat també el germà del Fernando, l'Eduardo, que fa el torn de nit al garatge. La dona els té afecte i els deixa viure al pis dels seus difunts pares. Es veuen sovint perquè la Felicitat i la seva família viuen en un dels pisos que hi ha just a sobre del pàrquing. El garatge, que està a 7 minuts a peu de la Sagrada Família, té una entrada ampla però no és gran. Té només 68 places.
Us dèiem que aquest dimecres 19 d'abril de 2006 la Felicitat s'ha llevat amb presses perquè té el marit malalt a l'hospital. Com que no pot passar per l'oficina, despatxa per telèfon amb la seva secretària, la Maria. El primer que ha fet la Maria, com cada dia, és obrir la correspondència. Avui, entre les cartes, n'hi ha una de diferent. Al sobre hi diu: Felicidad urgente. està escrit a mà i no hi ha segell, ni matasegells, ni remitent. Aquesta que sentireu ara és la Felicitat.
L'obra, perquè ella pot obrir la meva correspondència, amb ella li va sobtar com era, i em telefona, plorant.
Dins del sobre hi ha un full de paper blanc amb un escrit molt curt mecanografiat. És un anònim en què li demanen 60.000 euros abans del divendres 21 d'abril del 2006. Falten només 2 dies. Hi ha una amenaça. Si la Felicitat no paga, ella i la seva família en patiran les conseqüències, sense especificar quines són. La Felicitat pensa el pitjor.
Hi ha una cosa, una lectura molt, molt, molt forta, i és, em podien a la carta haver amenaçat anar a mi. Vale. Però com anassin els meus fills? O sigui, el que estàs llegint amb un anònim, que et poden matar els teus fills, aquí, a Barcelona, vull dir que no, que això és com impensable, no? És una sensació, perquè podien ser capaços, aquesta gent no els pots controlar.
La Felicitat decideix denunciar-ho a la policia. El sergent Ivan Moncusí, dels Mossos d'Esquadra, encapçala la investigació del cas.
La carta deia que s'havia de fer aquest pagament de 60.000 euros i que havia de ser lliurat el divendres següent, que corresponia al 21 d'abril, i que s'havia de deixar en el carrer Castillejos, que és on havia un pàrquing, i s'havia de deixar allà, que ja algú el vindria a buscar. Que en cas de que no es fes el pagament, doncs hauria un càstig que rebria això de la seva família i que el càstig aquest el rebria per triplicar. Donava a entendre que era, bueno, un mal per a ella i la seva família, bàsicament. Però sense especificar, no era un et mataré o no era un cremarem la casa o el que sigui, no?
Els investigadors en treuen una primera impressió.
No concretes el què, molt, molt professional no seràs. Vull dir, jo, si és... Soc un professional i sé fins on sóc capaç d'arribar, normalment concreto. Tu reps una carta amenaçadora així i es diu, bueno, va, però de què estem parlant, no? Què passarà? Dubtes. En canvi, si em concretes, ostres, jo ja sé, que m'estic jugant la vida. Per tant, que aquí ja ho deixe caure, no? Però molt, com, bueno, d'aquella manera.
Els Mossos envien el sobre i la carta al laboratori per veure si hi ha alguna empremta o alguna resta d'ADN. També volen que els experts analitzin el text.
Sí que hi havia un detall amb aquell anònim que posava a sus bellas hijas y hermoso muchacho o algo així. Era un terme que aquí no l'utilitzem, ¿vale?
Hi havia alguna mena de paraules que igual també donaven una mica una orientació d'un to sud-americà.
La policia indaga sobre l'entorn de la Felicitat. Té un conflicte obert amb un dels seus inquilins que fa mesos que no paga el lloguer. Li deu 12.000 euros i la intenció és desnonar-lo. A part d'això, fa un parell de mesos va acomiadar 2 treballadors. Els va indemnitzar i ja no n'ha sabut res més. Continuem. La Felicitat té 2 dies per reunir els 60.000 euros que li demanen. Explica a la policia que no té aquesta quantitat en efectiu i que hauria de demanar un préstec. Per a la família, que ja estava vivint un moment molt complicat, és una situació molt angoixant.
Va començar el 19 d'abril i el meu marit va morir el 3 de juny. O sigui, estàvem a les acaballes, en una situació emocional molt, molt, molt fotuda, molt tensa. Ell sense poder ajudar-me a ningú perquè estava allà exemptat i clar, em deies, no et puc ajudar.
La policia té clar que la persona o persones que han escrit la carta amenaçadora coneixen la Felicitat i el seu entorn. Hauran de protegir la família, fins i tot a dins de casa. A la Felicitat i als seus 3 fills se'ls capgira la vida. Una de les filles és la Noemí.
Ens reclueixen a tots. La veritat, tinc que dir que va ser un despliegue per part dels Mossos impressionant, però impressionant. Vull dir, vigilància a casa, hi havia secretes a les cantonades...
Et sents cuidat i realment et sents protegit. I després, tenir-los a casa i entaular converses, no?, quotidianes sobre les seves vides, sobre què...
Hi havia un que li agradava cuinar.
Clar, són dies... Ostres, que estàs constantment, que et despertes pel matí i estan allà, no? I, clar, impacta.
Els Mossos dissenyen un pla on la família hi té un paper fonamental.
Per veure si a mi em seguien, a mi em feien sortir, per exemple, doncs no sé, a les 11 de la nit, vale? Amb el cotxe. I que em recordo que em va acompanyar el meu fill una nit. Els dos tremolant, perquè clar... A veure, és, de veritat, ho dic, és una sensació horrorosa. Horrorosa. I sobretot quan els que estan amenaçats són els fills.
Me acuerdo un día que fuimos a la comisaría contigo y que las dos nos empezamos a poner nerviosas.
No, ens van posar un dispositiu al cotxe, però per veure si funcionava, que estem parlant tot de l'any 2006, fa molts anys. Vam estar a la porta de la comissaria de les Corts amb el nostre cotxe allà parats. I que jo pensava, a veure, si ens han estat seguint i veuen que estem aquí i a la porta, mentre comproven si el dispositiu funciona o no, i ens va agafar la paranoia i anàvem mirant els cotxes que passaven per davant si repetien. Mira, va haver una furgoneta que va passar dos vegades, no? I les dues ja allà.
Apuntando la matrícula, apuntant la matrícula.
Està passada dos vegades. Bueno, saps? A veure, és un estat molt, 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 molt complicat.
Clar, la sensació de fragilitat i de vulnerabilitat és brutal.
La Felicitat va rebre la carta dimecres. Ha passat tot dijous sense notícies dels delinqüents. De l'anàlisi de la carta no se n'ha pogut treure res. Les úniques empremtes que hi ha són les de les víctimes. La policia prepara l'entrega de diners prevista per l'endemà, divendres 21. Ja us hem dit que la Felicitat no té 60.000 euros en efectiu. Els Mossos ho resoldran.
Confeccionem el sobre, s'exigia posar un sobre per fer el pagament. En aquest cas vam posar bitllets de 500 euros. Vam posar després un localitzador entre els bitllets. Llavors, algun dels bitllets eren bons, però són els de... els de dalt, i els altres eren, no eren tan bons, no? Que són una còpia, val? I llavors el que sí que posem és que allò és un facsímil, i més que res perquè, clar, fotocopiar o fer bitllets, això és un delicte. És una falsificació, diguem, legal, perquè posa que no és un bitllet correcte, que posa facsímil, no?
Els bitllets facsímil tenen una altra característica.
Llavors ja fet el paquet, doncs, tot aquests diners se submergeixen en un líquid que és transparent, que s'aixuga i que al tacte no es nota que està moll, però que si tu manipules, doncs, aquests bitllets, llavors després amb una llum negra, quan la làmpara de Wood, vull dir, passem per la mà, doncs nosaltres sabrem si has tocat o no has tocat aquests bitllets, perquè te deixen unes traces fluorescents a la mà. Dura un temps, això, eh? Vull dir que potser rentes bé les mans i hores després encara tens rastre. Vull dir, no és una cosa que sigui fàcil de netejar.
El sobre per fer l'entrega de diners està a punt. Recordeu que el llenguatge utilitzat a la carta havia cridat l'atenció tant a la Felicitat com a la policia?
On em deia que deixéssim els diners, utilitzava el terme garita, que el terme garita només s'utilitza, pues, amb el dialecte del pàrquing, no? O sigui, la garita és molt, com molt concret, no?
La Felicitat es dirigeix a la garita, és a dir, a la caseta on es posa normalment el vigilant.
La senyora Frida va deixar, doncs, el sobre allà al pàrquing, amb un treballador, li va dir, mira, vindrà una persona a buscar aquest sobre, que et dirà, vinga, busca un sobre que m'ha deixat la senyora Frida, pues aquí el tens.
Com que els diners han quedat a la garita, els Mossos munten un dispositiu de vigilància a l'interior del garatge.
Havíem posat vehicles dins del pàrquing, llavors estava amb gent dins d'aquests vehicles, eren per poder amagar una persona, llavors, per tant, teníem bona visualització i fins i tot, pues, a mesura que podíem, anàvem enregistrant amb càmeres que també havíem disposat a dins.
Els cotxes policials no logotipats tenen els vidres tintats i des de fora no es veu l'interior. Per veure'l t'hi has d'acostar molt. A més, porten cortines. Un dels vehicles on hi ha amagat un agent és una furgoneta de xapa metàl·lica tota tancada. Només té l'obertura dels vidres del darrere, que són fumats, també. Han passat les hores i ningú ha anat a recollir els diners. A dins de la furgoneta, la situació es comença a complicar.
El problema és que, clar, molta estona no pots estar dins i són vehicles que no sempre estan preparats del tot a l'hora de tindre unes bones suspensions, un bon amortidor de que realment no es mogui molt i, per tant, els teus moviments han de ser molt prudents o estar superquiet. A part després de factor calor, etc, tot això. A més, les dates aquestes eren abril i doncs ja feia calor. I més quan estàs tancat allà, que no tens ni aire, doncs, bueno, amb l'estona tu mateix vas generant la calor. I al final, quan acabes allà, xop. Però, bueno, són coses que era l'única opció viable en aquell moment. Llavors vas calculant i dius, bueno, més o menys, què puc aguantar? Pues, 2 hores, 3 hores? Bueno, pues, llavors ja miraràs de canviar un altre vehicle.
La policia no perd mai el rastre dels diners, que recordeu que porten un localitzador.
Els diners emet un senyal, i quan està quiet el senyal pues, va fent un piu, piu, i quan es mou s'accelera i va fent piu, piu, piu.
El divendres 21 d'abril del 2006 ha passat i ningú ha recollit els diners a la garita del pàrquing. Els dies següents es repeteix la mateixa operació.
Jo baixava el sobre, el deixava a la garita. L'endemà no l'havien tocat, amb la qual cosa jo me'l tornava a pujar.
La Felicitat deixa el sobre a la garita a les 11 del matí i passa per 3 mans, les dels 3 vigilants que la víctima té contractats. Al matí hi ha el Juan Carlos, a la tarda el Fernando i a la nit el seu germà, l'Eduardo. Els dos últims ja sabeu que la Felicitat els té acollits a casa seva. De nou, el sobre arriba intacte al torn de nit.
Veiem el senyor Eduardo, que està en l'interior de la cabina i està manipulant el sobre. Llavors, se l'està mirant, està amb una actitud molt pensativa, se'l veu que està com nerviós, està donant voltes, s'està fregant tota l'estona les mans, es posa les mans al cap, es tapa els ulls, després torna a donar un tom i, bueno, i es veu amb una actitud que està realment molt, molt, molt inquiet.
Per protocol, els Mossos han fet seguiments als 3 vigilants i no han vist res que pugui fer sospitar d'ells. A la 1 de la matinada del 22 al 23 d'abril, 4 dies després d'haver rebut l'anònim, la Felicitat torna a recollir el sobre de la garita. Troba l'Eduardo molt inquiet.
Va començar a dir que els seguien, que li havien demanat els calés amb ell. I que jo, això, que jo deixés els calés allà perquè li havien demanat amb ell i que vindrien a buscar-los.
Havia rebut una visita d'un home que l'havia abordat a l'interior del pàrquing i l'havia agafat per l'esquena i l'ha amenaçat, dient que ella no havia complert el pacte.
No és l'únic episodi d'aquest tipus. No passaran gaires hores que n'hi haurà un altre.
Un cop surt del pàrquing, que ja ha finalitzat l'home aquest que l'ha assaltat i s'ha calmat, doncs ella abandona el seu lloc de treball i se'n va amb taxi fins a casa seva. A l'estona fa una trucada al domicili i crec recordar que algú de l'entorn de la família, podia ser alguna filla, etc, va contestar el telèfon i resulta que el senyor Eduardo li va comentar que quan ha arribat a casa que han estat 2 individus que l'esperaven al replà de l'escala i que l'han amenaçat i que li havien dit que havia de desplaçar-se immediatament en aquell moment fins al domicili de la senyora Felicitat a recollir doncs, el sobre i que tornés ràpidament doncs, cap al seu domicili per fer-li entrega dels diners. Aquí, doncs, el que li diem a en Beide que, bueno, que ara no pot ser, que un moment de calma, que estigui tranquil.
I encara una tercera incidència que fa que la Felicitat es preocupi més.
23 d'abril, sobre les 9:30, la senyora Felicitat va contactar telefònicament amb el senyor Eduardo per una mica per interessar-se sobre ell, etc, i a veure com estava, i ell li va comentar que havia una dona que l'havia abordat a la via pública i que li havia manifestat, diu, que li digués a la senyora Felicitat que no havia complert del tracte i que si no ho feia en breu pues, començaria a pagar les conseqüències. És a dir, no?, que els seus fills pues, rebrien represàlies, etc.
El cas es complica. Han passat 5 dies, puja la tensió i la policia no té cap sospitós. És diumenge 23 d'abril de 2006, Sant Jordi.
El dia de Sant Jordi ens diuen que podem sortir. Avui podeu sortir tranquil·lament, i me'n recordo que vosotros us fuisteis uno per aquí, l'altre per allà. Àlex los seguían, se fue a Sant Cugat, no sé dónde, y ells se'n van, i jo surto amb el meu marit, el meu marit i jo sortim, ell era una persona molt elegant, no? Bueno, i anem a l'Avinguda Gaudí a comprar les roses. Clar, anaves veient jo què sé, un amb un diari, l'altre no sé què, allò que deies, vale, no? Anàvem caminant, comprem les roses i coses de la vida, vale? O sigui, aquelles circumstàncies que dius, jo, bueno, si no em va agafar un infart, sortim de la floristeria i amb això se'ns apropa un senyor amb una càmera de fotografia i ens diu si ens pot fer una foto. Mira, ens vam quedar mirant i jo vaig pensar, ara em disparen. Clar, has vist moltes pel·lícules, no? Sí. Dic, ara em disparen. I clar, faig així, busco, no? Busco a veure si trobo algú que... I veig un i em diu que sí, que sí, que em deixi fer la foto. Era un senyor estranger que li havíem agradat doncs, perquè ens veia elegants, amb les roses i tal, i ens volia fer una foto, imagina't. Però tu no saps el moment que vam passar, els dos. Vaig dir, ara aquí s'acaba tot.
El que s'acaba precipitadament és el dia de Sant Jordi.
A mitja tarda ens diuen que tots cap a casa corrents. Clar, no vegis, Àlex m'explicava que el vino de Sant Cugat estirado en el cotxe detrás para que no se viera que iba en un cotxe. O sigui, és tanta la por que tens i tanta la indefensió, no? I bueno, i aquell dia per la nit jo crec que ells ja ho tenien tot bastant preparat i tal.
El dilluns 24, els investigadors tornen a muntar un dispositiu d'entrega dels diners al pàrquing.
Fem el mateix, deixem el sobre i el deixem, i llavors ja, just quan entra el senyor Eduardo, doncs ja entra de torn de nit, doncs li deixem allà el sobre preparat amb els diners. Mentre està el sobre amb els diners, estem observant, estem mirant a veure quins són els moviments. Ja en aquest cas, el sistema de localització que tenim instal·lat no para de pitar, i en aquest cas era un piu-piu-piu constant. O sigui, el sobre no estava quiet, el sobre estava donant voltes per tot el pàrquing. Anava d'una banda a banda de pàrquing.
El sobre va de banda a banda de pàrquing perquè l'Eduardo no para quiet amb el sobre i està molt nerviós.
Bueno, això va anar durant. Després ja es va posar en pla una situació pensativa amb el sobre al davant i ell visualitzant el sobre, assegut allà a la caseta que tenia el vigilant. Tota l'estona l'anava mirant.
A la matinada, els investigadors truquen a la Felicitat.
Ens van cridar i ens van dir, s'ha acabat, els tenim. I van baixar. You want it
darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. Ine. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
La història de la Felicitat l'aturem de moment aquí perquè ara us volem parlar de l'Albert Chasco, també víctima d'extorsió. Els dos casos passen en un parell de mesos de diferència i tenen moltes similituds. Lídia Oriols, explica'ns qui és l'Albert, sisplau.
L'Albert és arquitecte interiorista i té l'oficina comercial al carrer Bismarck de Barcelona. Passa moltes hores al despatx, la majoria de dies fins i tot hi dina. Té la rutina diària d'una persona que en diríem normal.
Com tots els matins em llevo, bueno, me n'ocupo dels meus fills, que en aquell moment tenien 10 i 11 anys, i me'ls emporto al col·legi, sempre els deixava al col·legi i des d'allà doncs, me n'anava a treballar al meu despatx. El meu dia a dia, doncs, bueno, pendent de les obres en curs, pendent dels clients, poc més.
Agora Decoradors és una petita empresa i l'Albert no ha tingut mai cap topada ni amb cap treballador ni amb cap client.
Jo sóc molt amic dels meus amics. Si un amic necessita del meu ajut i està a les meves mans, vaja, em falta temps per poder-lo ajudar. Jo no he tingut mai problemes amb ningú.
Sobre les 5 de la tarda del dimarts 20 de juny de 2006, l'Albert rep un SMS. Llavors no existia el WhatsApp.
Rebo un missatge en el que llegeixo: senyor Alberto, conteste sí o no. ¿Tiene a punto la caja? Clar, era un número que jo desconeixia i jo no sabia de què anava això. De manera que jo contesto aquest SMS preguntant què caja. Uns minuts després em tornen a contestar i em diuen: mire, buzón, calle Bismarck.
El carrer Bismarck és on l'Albert té el despatx. Quan llegeix el missatge, s'està prenent un cafè amb un amic en un bar situat a prop de l'oficina i se'n va corrents cap allà a obrir la bústia.
Agafo tota la correspondència, entre d'altres n'hi havia un sobre absolutament en blanc, que jo obro aquell sobre i em trobo, per començar, la informació meva i de la meva família, en el que parlàvem, evidentment, del meu nom, de la meva adreça, on tenia jo la meva empresa, nom dels meus fills, de la seva mare, el centre on estudiaven, l'adreça de la meva segona residència, matrícules dels meus vehicles, etc. O sigui, tot, absolutament tot, tota la meva vida reflectida en aquell paper.
La carta és mecanografiada, com la que va rebre la Felicitat, i dona instruccions a l'Albert.
Desde ya debe ubicar 25.000 euros en una caja de calzado, la mitad como mínimo en billetes de 50 y 20 euros de numeración no correlativa. Debe llevar la caja en todos sus desplazamientos.
El text acaba amb una amenaça.
Recuerde que es usted vigilado. En castellà tot això, que constantemente es vigilado usted y su familia. Que a la más mínima evidencia o sospecha de aviso o actuación por parte de los cuerpos de seguridad, la operación se abortará con las consecuencias que debería de asumir. No se ponga nervioso, actúe con normalidad. Que si sigue sus instrucciones, ni usted ni su familia tendrán problema. Y que una vez la operación fuera efectuada con éxito, no volvería a tener noticias nunca más nuestras. Y claro, em vaig quedar en aquell moment de pedra. És que no sé ben bé, perquè era incredulitat, perquè en definitiva jo sóc un don nadie, vull dir, és que si jo fos un gran empresari, si jo, no sé, pogués pertànyer a alguna família de nom o no, o sigui, absolutament anònim, un treballador normal i corrent, sí, amb el seu micronegoci, i ja està. I bueno, això ha de ser una broma o ha de ser alguna cosa així. En qualsevol cas, sí que recordo que en el moment que vaig acabar de llegir això, el paper que tenia a les mans tremolava.
Com en el cas de la Felicitat, l'extorsionador o extorsionadors adverteixen l'Albert que hi haurà conseqüències si va a la policia, però no expliciten quines. Continuem.
Malgrat l'advertiment, l'Albert no dubta i a 8:45 del vespre entra per la porta de la comissaria dels Mossos d'Esquadra.
No, està en un estat de xoc i de nervis. Vull dir, òbviament, ell no està tranquil perquè li sobta i a part que dius, clar, saben tot de mi.
El mateix dia, l'Albert rep un tercer missatge.
I en aquest tercer missatge deia només això, 48 hores. Entenia jo que tenia 48 hores per preparar aquesta quantitat.
48 hores són també les que tenia la Felicitat per fer l'entrega de diners. Encara hi ha una altra coincidència.
Per les paraules i les frases que deia, val? El context i el to i de les paraules en concret, doncs ja veies de que, bueno, són típiques d'un lèxic més sud-americà. Semblava com si fos, doncs, un grup, diguem, un extorsionador, o digue-li grup terrorista, però d'origen així sud-americà. Semblava més aviat com mexicà.
Els Mossos posen en marxa tot el dispositiu de protecció i vigilància.
Mentre que jo estava declarant, ell ja va enviar a dos efectius al meu domicili i allà cap a les 11:30 de la nit jo ja em desplaçava cap a casa meva, també acompanyat a darrere amb un cotxe dels Mossos d'incògnit. Bueno, el drama a casa era evident, un estat de nervis que para què, i ara què hacemos i què no hacemos. Bueno, em sentia amb molta por, però sí que ser protegit pels Mossos. Bueno, imagina't, semblava el papa amb el papa mòbil, no? No, era un tema molt curiós, torno a repetir, perquè clar, és que tot això era ciència-ficció per mi, no, i clar, i era sorprenent. Ostres, que una persona com jo dediquessin tants mitjans.
L'Albert surt de comissaria a les 11 de la nit i l'endemà a les 9 ja és al despatx.
Algo que em va sobtar molt és que, bueno, pues anar allà a la meva taula, va seure l'Ivan i va començar a treure'm fotos de gent. És a dir, per aconseguir tota aquesta informació entenc que van estar tota la nit, no sé, sense dormir o alguna cosa així, perquè és que a primera hora estaven les fotos a sobre del meu despatx. I sí que és cert que dintre de totes aquelles fotos doncs, n'hi havia gent que jo no coneixia de res i n'hi havia gent que era coneguda meva, amics meus, potser fins i tot algun familiar i demés. Com sabien els Mossos tot això de la meva vida? No ho sé, però jo em vaig quedar sorprès, sorprès de que tinguessin tantíssima informació.
Mira, aquest és el teu entorn i tu d'aquí, qui creus, aquest, el coneixes, si no, aquest s'ha apropat a tu, etc. I això, bueno, ho has de fet començar a fer també de manera immediata.
Els Mossos també preparen el paquet d'entrega de diners, 25.000 euros en bitllets simulats dins una capsa de sabates. Com en el cas de la Felicitat, el dia a dia es complica a casa dels Xasco.
Pugem al cotxe tots quatre, és a dir, els dos fills meus, el mosso i jo, i el primer que em van preguntar els meus fills que qui era aquell senyor. A lo que els hi vaig contestar que era un company de feina. Bum. Vam arribar al col·legi dels meus fills, ja els meus fills ja van entrar per una porta diferent. Durant tots aquests dies ells entraven per portes diferents als seus companys i sortien per portes diferents. I en allà tot el dia es quedaven amb ells dos Mossos d'Esquadra.
Els investigadors demanen a l'Albert que no digui res a ningú.
Jo tenia por. Jo no sé per què m'imaginava que en qualsevol moment jo aniria amb el meu cotxe i que en un semàfor pues, esperaria una moto al meu costat, em demanaria la famosa caixa de calzado, que deien, i l'hauria d'entregar en aquell moment. Jo m'ho imaginava així en aquell moment.
Els investigadors han portat la carta d'extorsió a analitzar per si hi ha empremtes o ADN i demanen al jutge intervenir el telèfon des d'on estan enviant els missatges.
No s'activa, està com dormit, però bueno, nosaltres ja tenim la intervenció.
És divendres 22 de juny del 2006. Com en el cas de la Felicitat, han passat les 48 hores i l'extorsionador no s'ha posat més en contacte amb l'Albert.
El senyor Alberto doncs, li va enviar un missatge que tots aquests missatges que el senyor Alberto envia tots són per ordre nostre. Nosaltres li diem què ha de dir, en quin moment ho ha de dir. Y a vos doncs, pues li diu, he tenido que pedir favores para conseguir lo acordado. El plazo ha pasado y no he tenido noticias. Me voy a desprender de esto. Si esto ha sido una broma, es de muy mal gusto.
El criminal respon l'endemà, dia de la revetlla de Sant Joan.
Cálmese. Nosotros decidiremos día y hora. Siga instrucciones cuando lleguen y todo irá bien. Y aquí queda aquest missatge.
Els investigadors i la família Xasco entren en una fase d'espera. Les línies d'investigació obertes tampoc estan donant cap resultat.
A la carta no hi ha empremtes desconegudes i com que està escrita a màquina no s'ha pogut rastrejar res. Tampoc hi ha restes d'ADN.
No hi havia cap mena de restes d'ADN.
Del telèfon tampoc se'n treu res.
Només utilitzava per enviar els SMS, però la resta ell no el va fer servir.
L'extorsionador o extorsionadors tornen a donar senyals de vida el 26 de juny, 6 dies després que l'Albert rebés el primer missatge amenaçador i 3 des de l'últim SMS. La seqüència de comunicacions amb la víctima és llarga. Ara la sentirem. El primer missatge és de l'extorsionador.
I li diu, ¿está listo? Després un segon missatge que li diu, conteste. Clar, com que havien passat tants dies que no havia hagut activitat, ens agafa tots, diguem, fora de joc, no? De dir, clar, ara s'ha despertat, no? Llavors, venga, va. I, per tant, el que et deia de guanyar temps. Llavors, bueno, jo li dic a Alberto, dic, mira, contesta i li dius, no, he de volver a pedir favores para conseguir lo acordado. Necesito 24 horas. Llavors, el extorsionador li contesta i li diu, empezamos a desconfiar de usted. Amb aquest accent de empezamos, o sigui, li va ficar una S. Empezamos a desconfiar de usted. I posteriorment, pues, es rep en l'oficina del senyor Alberto, es rep una trucada.
La meva secretària em diu que havia rebut una trucada d'algú desconegut que en accent sud-americà li deia, dígale a su patrón que recuerde que mañana tenemos una cita de la cual no se puede desentender.
El Alberto truca al teléfono del extorsionado y le deixa a la bústia un missatge que diu: buenas tardes, soy Alberto. Llamaba porque esta mañana mi secretaria ha recibido una llamada que entiendo que podría ser de ustedes. No lo sé. Ella no ha entendido muy bien el mensaje porque es extranjera. Y ahora no sé si quieren quedar ustedes mañana o no. Yo, no obstante, a media mañana espero haber conseguido lo que ustedes quieren. De manera que, por favor, denme noticias de a ver qué es lo que quieren hacer. Gracias.
Vaig rebre un missatge en el que deia que en el dia d'avui m'hauria de dirigir a una adreça de Sant Just Desvern, que parés el meu vehicle en doble fila i que esperés ordres. I acabava el missatge dient: recuerde, usted siempre estará ubicado. Quan anàvem a aquesta adreça de Sant Just Desvern, pel camí vam rebre un altre missatge en el que canviaven la ubicació de la presumpta entrega.
És el carrer Lluís Domènech i Montaner d'Esplugues de Llobregat, la població del costat.
L'entrega s'havia de fer, segons deia el missatge, s'havia de deixar la famosa caixa als contenidors.
Els Mossos necessiten guanyar temps per anar a la zona d'entrega i muntar el dispositiu de detenció per si es presenta algú a recollir els diners.
Llavors, en aquell moment, quan jo li dic a l'Alberto, pues que li envia aquest missatge, i diu: este tema nos está sacando de quicio a todos. Mi mujer está con un ataque de ansiedad y la he tenido que llevar a un centro médico para que le den algo y la calmen. En tres cuartos de hora hago la descarga en el sitio convenido. I aquí guanyem temps.
Els Mossos tenen 45 minuts per apamar la zona i amagar-hi els seus efectius.
Hi ha uns que sí que estan amagats, però altres es fan passar com a gent treballadora o un ciutadà que passa a peu, desapercebuts. No? Vull dir, també procures anar, doncs, una parella, no? Vull dir, un home i una dona, doncs, de parella que passejant en aquell moment per casualitat. Però havia una zona una mica jardinada, llavors nosaltres tenim un vehicle que és de jardineria. Doncs, bueno, doncs de jardineria i com a jardiners, doncs llavors et poses allà a fer tasques de jardineria. Llavors, que he trobat un estacionament lliure? Doncs perfecte, miro de ficar un vehicle allà amb gent a dins perquè puguin sortir. A les parts perifèriques, doncs fiques vehicles de reacció per si va amb el vehicle, doncs si has de tallar el carrer, etc.
Mentre que estàvem preparant tot això, doncs clar, sota la persona o persones que m'estaven enviant aquests missatges, la teoria és que ens estàvem retardant. De fet, rebo mentrestant un missatge que diu: no ha cumplido el trato, usted quiere jugar, no será divertido. Clar, immediatament haig de contestar, pues bueno, pues que m'havia costat per aconseguir els diners, que ja sortia cap allà, que estiguessin tranquils, que jo ja sortia cap allà. I efectivament, quan es va donar l'ordre a l'Ivan, vam anar la companya i jo en el cotxe. Ella només que puja al cotxe, recordo que desenfunda la pistola i se la posa al costat. I sí que em va preguntar: ¿te sientes violento? ¿Te sientes mal? ¿Te importa? No, hi ha cap problema. I van marxar cap al puesto.
L'Albert i la mossa d'esquadra que l'acompanyi arriben al punt d'entrega.
Baixo del cotxe, deixo la caixa a dins del contenidor i, tal com em deien en les ordres que havia rebut pel SMS, havia de desaparèixer de la zona. I així ho vaig fer. Vaig sortir amb el cotxe amb la companya al costat.
El sergent Moncusí està dins d'un vehicle aparcat prop del contenidor i porta el detector de moviment de la capsa dels diners.
Llavors, mentre estem ja allà disposats a l'espera, ja estem tots posicionats, és quan en un moment donat, doncs ja efectius ja detecten que ve un vehicle, que para una persona, que va al contenidor, ell, clar, hi va anar amb el vehicle per la part del darrere, no del carrer aquest principal, va creuar aquesta com mena de plaça, va anar al contenidor, va agafar la caixa, llavors quan ja la mou és quan ja s'escolta pip, 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 llavors clar, és quan jo dic la té, i un diu sí, se l'acabo de veure, i dic, bueno, va, doncs detenim-lo.
La detenció es fa el dimecres 27 de juny de 2006, just una setmana després que l'Albert rebés la carta anònima. Són exactament les 16:40 de la tarda.
L'home recordo que ens va dir, com que érem tants, que vam sortir de tot arreu, diu, hòstia, que no he fet res, ni que fos jo un terrorista, no? I diu, bueno, clar, què esperes, si no sabíem qui eres fins ara, no? I llavors, doncs, bueno, l'home es va quedar sorprès. Quan el veus, clar, persona normal.
I'm ready, my lord.
Crims. Amb Carles Porta.
L'Albert ha viscut amb l'Ai al cor 8 dies, 3 més que la Felicitat. A ella l'havíem deixat a casa de matinada, just quan els investigadors li truquen i li diuen s'ha acabat, els tenim.
El tema emocional és el que més mal va fer, més mal va fer. En el moment que es destapa tot, jo me'n recordo del meu fill que, bueno, va baixar baix, que menys mal que el van agafar. El van subjectar perquè, si no, Àlex se lo come.
Molta ràbia, molta impotència i allò de mirar-lo als ulls i no sé, bueno, en aquell moment, si et deixessin anar, no series conscient de lo que feies, no?
Hi ha dos detinguts, dos treballadors del pàrquing, l'Eduardo i el Fernando, els dos germans. Sentim què ha passat perquè els Mossos hagin decidit a practicar aquestes dues detencions.
El senyor Eduardo estava inquiet que no sabia què fer. I ell va obrir el sobre una miqueta, vull dir, no el va acabar de desprecintar del tot, però el suficient per veure que havien diners i llavors començar a tocar els diners amb les mans i començar a veure que havien bitllets. Llavors ja en aquell moment que ja obre el sobre i ell està allà amb els bitllets i se l'està mirant, etc, tot això, llavors bueno, ja és obvi que per nosaltres ell és la persona que ha fet tota aquesta posada en escena per aconseguir els diners. Totes són indicis, però aquests indicis, vull dir, poden fer un tot. En aquest cas, clar, si la meva opinió professional, clar que és culpable. Vull dir, la senyora Felicia mai més ha tingut una extorsió. Llavors és una mica causa-efecte. O sigui, però si s'ha acabat, vol dir que s'ha agafat. Si no hagués estat ell, la cosa hagués continuat.
Des de quan l'Eduardo era sospitós?
No n'ha tingut prou de dir que al pàrquing m'ha saltat un senyor, que ara són dos i són al replà de casa teva. Llavors aquí ja veus clarament que t'estàs posant allà damunt del protagonisme, no? Te l'estàs posant tot sobre teu. Llavors és com que ets la peça clau per resoldre pues, aquesta situació. Llavors això, francament, ja és molt sospitós, perquè és, home, i a més, el mateix dia.
El Fernando, el treballador que era com de la família, també està emmanillat. Hi té alguna cosa a veure?
Ell va quedar completament fora, clar, i jo me n'alegro, perquè realment penso que mira, aquí ell es va veure atrapat amb, bueno, amb algú que no havia, del que no havia participat.
El hermano bueno y el hermano malo. El primer germà era la persona més encantadora del món. Bo, va cuidar els meus pares, no et pots imaginar com, era fantàstic. Quan va arribar el germà dolent, les coses van anar canviant. Hasta ell va canviar una mica la seva essència, no? La seva forma.
La policia l'interroga i conclou que el Fernando ni tan sols sabia les intencions del seu germà. Recordeu que a la Felicitat i als Mossos els havia cridat l'atenció el llenguatge de l'anònim. Els germans eren del Perú.
Em van demanar si podia fer el reagrupament familiar. I jo estava disposada a llogar-los el pis dels meus pares per fer el reagrupament familiar. O sigui, els portes, els ajudes, els hi dones feina, els dos.
Per què ho va fer l'Eduardo?
Jo no sé aquest home amb què estava ficat, però sí és cert que durant anys després al despatx han estat trucant de financeres. Hem estat, vam estar, ara ja fa temps, molt, molt de temps que no, vam estar rebent cartes durant anys, preguntant per ell, clar, llavors dèiem, no, no, este senyor ja no està aquí, a tal i qual. O sigui, no sabem amb el que s'havia arribat a ficar. Sí. He intentat oblidar-ho, però és algo que ho tinc, És, per mi va ser molt gros, i va ser molt gros per al moment, perquè, clar, a més, ells ho sabien, que hi havia una persona que s'estava morint, a més, com podia estar fent això? Vull dir, no, no. Al poc temps va morir el meu marit, i vaig pensar, bueno, ja fins aquí, o sigui, i a més, clar, el barri, doncs tothom ho sabia. De repent és com allò que dius, sorties al carrer i et preguntaven, buf, malament, m'entens? Llavors, pues, fora de Barcelona, canvio de decorador total.
Tornem ara al cas de l'Albert. L'hem deixat quan acabava de dipositar la capsa amb els 25.000 euros dins el contenidor i se n'anava a dinar amb la Mossa d'Esquadra.
Portaríem una hora, hora i mitja dinant. I ens truca, em truca a l'Ivan i em diu, Alberto, ja està tot resuelto, ja pots estar tranquil. Ves amb la companya cap a comissaria i ara, pues, quan arribeu i demés, t'acabo d'informar.
L'Albert arriba a comissaria.
I bueno, em vaig quedar de pedra, no vaig poder reaccionar. No vaig poder reaccionar perquè, bueno, fins aquell moment ell estava a la llista dels meus amics. Teníem una excel·lent relació. De fet, el mateix dia que jo vaig anar a rebre l'anònim, vaig estar esmorzant amb ell, allà al costat del meu despatx. Entenc que ell va provocar aquest esmorzar, pues, no sé, per si jo ja havia llegit aquest anònim, perquè sembla ser que portava la bústia un parell de dies.
Era un problema, podríem, econòmic, amb un exsoci que, bueno, no va quedar mai content de la repartició d'una societat que van extingir. I llavors, bueno, pues, a més ella havia continuat treballant esporàdicament per l'Alberto, fent alguns dibuixos, i bueno, ella es considerava com mal pagat i que no li havia donat els diners suficients.
Era aquest meu exsoci, cosa que jo no em podia creure. Si en el moment de partir la societat això hagués sigut algun problema, pues, ho hagués dit en aquell moment, entenc, però no, o sigui, és que va ser de mutu acord. I torno a repetir, és que jo em vaig quedar amb el petit o feo de la societat, però el que no ho volíem cap dels dos. La vam dissoldre a l'octubre del 98, és a dir, que tot això passa 8 anys després de la dissolució de la societat. Si tan descontent ell estava amb la dissolució en les condicions de la dissolució de la societat, la pregunta és per què continuàvem sent amics i per què anàvem a dinar i per què anàvem a esmorzar.
Des del moment de la detenció, l'Albert no ha tornat a parlar mai més amb el seu exsoci, el Joan Anton.
La decepció va ser tan gran que no ja m'és igual els motius.
Al novembre del 2007 se celebra el judici i les parts pacten.
I la meva advocada em va fer reflexionar en el sentit de que, hòstia, Albert, series més feliç si el Joan Anton entrés a presó? Jo entenc que no. No, el meu odi no arribava fins a aquell punt. Per tant, sí, vaig decidir que el més intel·ligent seria pactar. De manera que vam pactar una pena de presó de 20 mesos, que com que era el seu primer delicte, no havia de complir condemna a la presó, i una indemnització, si no recordo malament, de 30.000 euros.
El temps fa que les coses es minimitzin. Entres en una mena d'oblit. A veure, per donar el 100%, jo et dic una cosa així, per donar, Em costa.
El judici contra l'Eduardo, l'extorsionador de la Felicitat, s'havia de fer el 2007, però no es va poder celebrar mai. No es va localitzar l'acusat. El jutjat va posar una ordre de cerca i captura, però no va donar cap resultat. Si en aquell moment l'Eduardo tenia 38 anys, ara en deu tenir 54. Al 2012, l'ordre es va donar de baixa. El Joan Anton, l'extorsionador de l'Albert, era de Barcelona i llavors tenia 42 anys. Li agradava fer broma i imitar l'accent mexicà. Sabeu què li van trobar al Joan Anton quan el van detenir? Un carnet d'aparcament per a minusvàlids que ell mateix havia falsificat. N'havia fotocopiat un d'autèntic i havia posat les seves dades personals i la seva foto. La sentència va deixar ben clar quin era el seu propòsit: eludir el pago en los lugares de aparcamientos destinados para ello. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guió i coordinació, Lídia Orriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Watching girls pass by. Yeah.